Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'episodi de pluja intensa que ha deixat aiguats torrencials de les comarques de l'Ebre que va associat a la d'Analís encara no s'ha acabat. El que escoltarem ara d'aquí un moment és un dels molts moments crítics que es van viure ahir tarda nit, diumenge, a la Ràpita, Alcanar o Santa Bàrbara, a les comarques de l'Ebre, per culpa de la pluja torrencial que va deixar registres d'aigua històrics entre 200, 300 i 400 litres.
Mira, están saliendo como pueden, ¿eh? Que salen. Que se pillen una farola o algo, tío. Es que están justo en la pendiente que baja hacia la playa.
Es que no se puede hacer nada.
No.
Se les va a llevar el coche hacia la playa como no salgan. Si no, pero si no salen, se quedan para abajo.
Moments complicadíssims, doncs, els que es van viure, com dèiem, ahir tarda nit a les comarques de l'Ebre. Això era una narració que feia una xicota d'un cotxe que se n'anava cap a la platja a la zona de Sant Carles de la Ràpita. La Ràpita, com es diu ara. Bona tarda, soc Carlos Lozada, i tot i que la dana s'està desconfigurant, els meteoròlegs expliquen que l'aire fred que queda en altura encara deixarà uns dies de molta probabilitat de pluges i de força inestabilitat a tot el litoral català, també el de les Illes Balears i el de la Comunitat Valenciana. Protecció Civil manté activades les alertes pels avisos per intensitat de pluja davant la possibilitat que es puguin superar de nou els 40 litres d'aigua caiguda en 30 minuts a les comarques de l'Ebre, al Baix Ebre i al Montsià. L'avís és de grau 4 sobre un màxim de 6. Aquests aiguats han deixat destrosses molt importants a les comarques del Delta, amb 18 persones ferides, totes de caràcter lleu. Un miler de persones han passat la nit en poliesportius del Baix Ebre i del Montsià i uns 60.000 alumnes no han fet classe avui. Aquest matí els veïns, per exemple, de Godall, la Ràpita, Tortosa o Santa Bàrbara o també d'Amposta s'han despertat espantats perquè el balanç dels desperfectes per aquests aiguats serà molt i molt quantiós. A més de treure molt de fang, també tenen la mirada posada al cel, perquè, com hem dit fa un moment, el temporal de pluja no marxa, tot i que sembla que no tindrà la mateixa virulència que ahir diumenge. Sergi Tor, has parlat amb veïns de tota aquesta zona del sud de Catalunya. Què t'han dit? Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Sí, un escenari apocalíptic, un escenari dantesc i moltíssima preocupació. I el que tu acabes de dir, on està el comitè d'emergència, està reunit, ho tornarà a fer aquesta nit i avaluarà les mesures a prendre. La principal i vigent a les d'ara és que no s'ha de moure a la zona afectada, ni tampoc visitar-la, òbviament, ni tampoc doncs el que estigui vivint, si no és imprescindible moure's de casa. Tu acabes de dir, de cara a les pròximes hores hi ha previsions de pluja, clar, amb un escenari de registres que ja queden per la història. Des de dissabte, Santa Bàrbara registra prop de 300 litres, Mas de Barberans 280 litres, amb alguns indrets que no hi ha fins i tot doncs aquesta localització de quants litres han caigut, se pot superar els 350, gairebé 400 litres, com tu m'has explicat, a Carles. Una barbaritat. I aquest matí, doncs, fang i devastació. Tots els consultats per migdia de COPE Catalunya relaten una tempesta d'extrema violència amb danys a cotxes, mobiliari urbà i privat, edificis i camps agrícoles. Novament, la força i la potència de l'aigua desbordada que s'ha importat a tot el que tenia per davant. Maria José, veïna de la Ràpita, ha explicat la emoció i la por viscuda amb un matí de neteja a casa.
Jo la casa tota negada. Estic llevant aigua de dins de casa, vull dir, i claro, està filtrant tot el rato perquè ha vingut de la muntanya. Aquesta aigua, terrible, terrible. Ja vaig veure una vegada, però com aquesta no. Com aquesta no. No. És que això és passar-ho. No. No saps com te'n pots trobar. Al final, no veus mai el fi. Era una quartina d'aigua, una quartina.
S'emocionava Maria José relatant aquí a migdia COPE doncs, els fets i el temporal. El millor de tot, a Carles, és aquesta absència de víctimes mortals, el rescat d'una parella d'avis atrapada a la casa seva de Vinallop, la sortida de clients d'un bar de Godell, els participants d'una fira a la Ràpita al pavelló esportiu. L'alerta va arribar als mòbils a les 5 de la tarda. Rafael Pagès declara a migdia de COPE Catalunya uns danys mai vistos a la zona.
Una cosa exagerada, pedres per tot arreu, camins desapareguts. Però, ostres, que és un paisatge dantesc, que és un paisatge que dius, com és possible si aquí hi havia un marge i ara ja no està? Com és possible que aquí hi havia un camí i ara ja narrada d'un metro de profunditat? Com és possible que per dins d'aquestes oliveres hagi desaparegut tota l'oliva, Hi ha unes rases al millor de mig metre de profunditat dins de les oliveres. Llavors, i tot això, com siguem capaços d'arreglar-ho, no? Com siguem capaços de tirar endavant. Ostres, no sé, en aquests moments el que hi ha és, per això, desesperació, no?
Desesperació, parlava el Rafael. Una situació d'extrema perillositat que es va viure a l'autovia AP7, sempre molt plena de camions i de cotxes, i unes vies convertides en arriades salvatges. Al Manolo la tempesta li va agafar el volant i a migdia a Cope relata el mal moment viscut.
Bueno, yo lo primer que vaig fer és buscar una sortida de l'autopista i passava a 740, perquè normalment si l'autopista de l'AP7 és una trampa, hi ha molt de trànsit de camions i camions que corren molt i hi havia una manca de visibilitat molt forta. I a veure que el que estava venint vaig sortir, però bueno, perquè me va agafar la sortida a temps.
Són les veus del Delta, Carles. A cada persona té la seva història. Avui el Montsià, que s'ha aixecat amb un paisatge desolador. Hores d'ara, com tu molt bé dius, incertesa per les pròximes hores. I si les mesures preventives actuals, com per exemple aquest tancament dels centres educatius per a 50.000 alumnes el dia d'avui, se mantenen o no per demà dimarts.
Gràcies, Sergi. És que unes 705.000 persones, atenció, 705.000, viuen en zones inundables a Catalunya. Això és el 9% de la població, segons expliquen des de Protecció Civil. Els responsables d'aquest servei adverteixen que la ciutadania és poc conscient a vegades dels riscos que comporta l'aigua i recorden que l'autoprotecció és clau, molt clau, per evitar possibles danys. Yolanda Canales, què cal fer abans i durant els episodis de pluja, ja sigui intensa o torrencial?
Abans de que arribin les pluges, s'han de fer un seguit de comprovacions. Per exemple, revisar la teulada i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua, especialment els patis o els terrats. Tenir a mà elements d'utilitat com un transistor, una llanterna, els medicaments indispensables, la documentació personal o roba de protecció. També recomana tenir una reserva d'aigua potable i tenir el mòbil carregat per si en cas d'emergència s'ha de fer una trucada. Si les precipitacions sorprenen quan ets a casa, és preferible romandre a les zones altes, tancar l'interruptor general d'electricitat, sobretot en el cas de que la casa s'inundi, així com les claus de pas d'aigua i el gas, i tancar portes i finestres i tapar totes les escletxes possibles. Què més recomana Protecció Civil? Doncs no travessar zones inundables i circular, si és que estem a l'exterior, preferentment per les rutes principals. Són alguns dels consells que posa a disposició dels ciutadans a través de la web gencat.cat. Són consells com aquests.
Observa les previsions meteorològiques i l'estat de la xarxa viària. Si entra aigua a casa, no baixis a les zones inundables, soterrani, garatge, etc. Puja als pisos superiors i queda-t'hi. Circula preferentment per les rutes principals i les autopistes. Modera la velocitat i manté les distàncies de seguretat. No travessis rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe.
Altres qüestions a tenir en compte. En cas d'emergència, trucar al 112 i seguir sempre les recomanacions i les indicacions de les autoritats, a més d'informar-se a través dels mitjans de comunicació.
Gràcies, Yolanda. I ara arriba el temps de la informació de serveis. Serveis, sobretot, del temps. Sabíem com està la cosa a hores d'ara. Doncs després dels aiguats que ahir van deixar registres importantíssims a les comarques de l'Ebre, avui hem començat la jornada amb molt poca pluja. Tot i això, a mesura que han avançat les hores, els xàfecs han tornat a ser protagonistes. Aquest matí les pluges han estat més destacades a les comarques del sud. A la resta s'esperen alguns ruixats dispersos. A la tarda les pluges seran més extenses i es mantindran a les comarques del sud i també a molts punts del Pirineu, del Prepirineu, del prelitoral i també de la costa. Davant d'aquesta situació, el Servei Meteorològic de Catalunya, més avisos per intensitat i per acumulació d'aigua amb el perill més alt al Montsià, Baix Ebre i el Baix Camp. Precaució amb la crescuda sobtada de rius, rieres, barrancs i també torrents, les temperatures semblants a les d'ahir. Sàpiguen com està la xarxa viària. Deu estar encara una mica complicada a la zona sud de Catalunya. T'ho explica el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Millora la situació pel que fa a les vies afectades per les pluges. Ja només quedarien, per una banda, dues carreteres locals, una de Freginals, l'altra d'Amposta, tallades al trànsit, encara ara per inundacions. Com a via principal, la C12. Aquesta via també la mantenim de moment tallada entre Amposta i Tortosa. En tots dos sentits de la marxa, en principi es fan desviaments senyalitzats. Pel que fa a l'autopista AP7 a Freginals, ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha aturades importants de 5-6 quilòmetres entre Ulldecona i Freginals. La situació també hauria d'anar millorant de mica en mica en aquest punt de l'autopista AP7, però com dèiem, de moment, 6 quilòmetres de retencions entre Ulldecona i Freginals en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Aquest dilluns a COPE Catalunya i Andorra us estem explicant la funció dels alertadors de corrupció, una figura fonamental en la lluita contra el frau i les males pràctiques, ja que denuncien conductes il·lícites que afecten l'interès públic. Tanmateix, denunciar pot ser arriscat perquè poden patir represàlies professionals i també personals. Hi ha una directiva de la Unió Europea de l'any 2019 que busca garantir una protecció efectiva per a aquestes persones i els estats membres, entre ells Espanya, han de traslladar aquesta normativa a les seves lleis internes. A Catalunya, l'Oficina Antifrau reclama un marc legal integral per protegir els alertadors, incloent canals anònims i mesures per evitar represàlies, com la que ara vol posar en marxa la Generalitat de Catalunya amb una nova llei. Amb quin objectiu? Doncs garantir que denunciar no impliqui riscos personals ni professionals i que reconegui el valor cívic de la denúncia, acompanyant les persones alertadores durant tot el delicat procés. Olinda Ania és responsable adjunta de l'Oficina Antifrau i ha estat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
L'Olinda Ania ha recordat que l'alertador contribueix a la integritat pública perquè comunica irregularitats o casos de corrupció seguint el principi de col·laboració ciutadana en la lluita contra aquestes pràctiques. D'aquí diu que s'hagi de garantir que el trasllat d'aquesta informació es fa de forma àgil i segura.
Tant que un col·laborador necessari amb els poders públics s'ha de garantir que la comunicació, el trasllat d'aquesta informació de possible corrupció o d'irregularitat es faci de forma segura, de forma fiable i de forma fàcil, també. I en això estem treballant des de l'Oficina Antifrau, generant un canal extern que faciliti aquesta facilitat, aquesta seguretat, aquesta utilitat, i per això es va posar en marxa ja fa temps la possibilitat també de fer denúncies de forma anònima.
I quina és la funció de l'Oficina Antifrau amb els alertadors? Primer, gestiona el canal extern de denúncies i garanteix la confidencialitat i l'anonimat de la persona que denuncia. A banda, s'estableixen altres mesures de protecció, com assessorament o ajuda psicològica i financera.
Aquí es garanteix l'absoluta confidencialitat de totes les denúncies que es presenten i també es facilita que puguin fer de forma anònima. En segon lloc, l'Oficina Antifrau el que ofereix a l'alertador de la persona que vol alertar és mesures de protecció i que inclouen un assessorament previ i també la llei preveu ajuts psicològics, ajuts financers i tot l'assessorament jurídic que necessiti.
L'Olinda Ania ha recordat que una de les institucions millor valorades pels ciutadans és l'Oficina Antifrau. Es demostra aquesta confiança, diu, en l'increment exponencial de denúncies que rep aquest organisme. I és que es tracta, diu, de recuperar la confiança en les institucions i fer front a la corrupció i ajuda.
El fet de reaccionar davant casos de corrupció i que la ciutadania vegi que les institucions estan implementant mesures anticorrupció i de foment de la integritat és un dels elements clau de recuperar la confiança ciutadana en les institucions, però els efectes no es veuen de manera immediata, com tot, i cal un treball de fons continuat i sostingut en el temps.
El govern està preparant una llei amb la que es pretén protegir els alertadors. En concret, busca garantir la confidencialitat, l'anonimat i la prohibició de represàlies contra qui informi sobre infraccions normatives. Entre les seves característiques destaca la creació d'un sistema d'alarmes segur i accessible, amb una millora en la coordinació entre institucions públiques i el sector privat, així com un règim sancionador específic per castigar qualsevol represàlia. Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 60 persones amb estatus d'alertadors protegits.
Ara puc parlar amb un alertador. Ell es diu Oriol Camacho. Bona tarda, Oriol.
Bona tarda.
Molt bé, escolta, pel qui no conegui el teu tema, el situo. Tu vas denunciar corrupció a la Federació Catalana de Futbol. Quan i per quins motius o per quins fets, Oriol?
Bé, jo més que denunciar, el que vaig començar és a col·laborar amb la policia des d'octubre de 2023. Ells ja havien rebut una sèrie de denúncies de presidents i secretaris de clubs de futbol conforme els haurien presumptament falsificat la seva signatura, i llavors a mi la Unitat Anticorrupció Mossos d'Esquadra em contacta per si tenia informació d'interès en relació a aquestes falsificacions i bé, a l'organització d'una presumpta trama per part del senyor Soteras i el seu director general, entre d'altres persones, doncs per assegurar-se el triomf electoral a la federació, no?
Per què vas decidir denunciar o fer costat en aquesta denúncia que havia iniciat els Mossos d'Esquadra, Oriol?
Bé, perquè en cas contrari et converteixes en un encobridor, no?, de la comissió dels presumptes delictes que s'hagin pogut cometre. I la veritat és que des de l'entrada del director general, el senyor Calle, havia sigut una contínua situació de decisions de dubtosa legalitat. Va arribar un punt que quan estàs davant de la policia i més d'una unitat tan especialitzada en corrupció, la veritat és que decideixes donar el pas endavant, col·laborar i treure't un pes de sobre que suposa mantenir el silenci sobre determinades pràctiques, no?
Molt bé. Oriol, en aquell temps tu quin càrrec tenies a la Federació Catalana de Futbol i ara quina és la teva situació laboral?
Bé, jo era el secretari general, de fet ho segueixo sent, ara em trobo en situació de baixa. Tinc incoat un expedient d'incapacitat permanent que veurem com s'acaba resolent els propers mesos.
Psicològicament, com et vas trobar en el moment de col·laborar amb els Mossos i psicològicament com et trobes ara, Oriol?
Bé, doncs, evidentment, en el moment que fas el pas, inclús davant els propis Mossos d'Esquadra, la veritat és que et desfas en aquell moment perquè portes suportant moltíssima pressió durant els mesos, inclús els anys anteriors, i arrossegues, evidentment, les conseqüències d'aquesta decisió i tot el que comporta les posteriors represàlies d'aquestes persones, no? Mm-hmm. Llavors, jo tinc diagnosticat un trastorn adaptatiu de caràcter mix, ansiós depressiu, això s'ha mantingut al llarg del temps, inclús amb un empitjorament en alguns moments, amb brots de violència descontextualitzada, he hagut de requerir tractament mèdic, tractament farmacològic i psicoteràpia, no?
Déu-n'hi-do, tu ets un alertador, com deia al començament d'aquesta entrevista, vas portar el tema fins a l'oficina antifrau. Crec que primer et van acollir i després han apartat el tema. Explica'ns una mica per què el primer fan costat i després et deixen ja de costat, Oriol, o antifrau.
Bé, doncs la veritat és que és incomprensible, no? No només és una cosa que digui jo, sinó que aquesta experiència també m'ha donat coses positives, com pugui ser haver establert contacte de forma permanent amb molts alertadors de corrupció a Catalunya i tots compartim el mateix diagnòstic, no? Que l'oficina antifrau és una fàbrica d'excuses per no donar la protecció al nivell que mereixem d'acord amb la llei als alertadors de corrupció i que tampoc aplica el règim sancionador com li correspondria quan som víctimes de represàlies, no? Llavors, els arguments jurídics són arguments mutants que comencen dient que com jo era testimoni en un procediment judicial, no em podien dotar de protecció, cosa que és una absoluta fal·làcia, perquè la regulació de l'Oficina Estatal de Protecció als Alertadors estableix que quan es judicialitza una denúncia o una alerta de corrupció, l'alertador ha de seguir protegit. I després, quan vaig demostrar que portava col·laborant amb la policia amb caràcter molt previ a la incoació de les diligències judicials, llavors van canviar d'argument, que és que no veien en què em podien protegir, malgrat haver denunciat tot tipus de represàlies. Per tant, és una fàbrica d'excuses, l'OAC.
Oriol, ara el govern fa pocs dies va anunciar que volia reformar o arreglar la llei d'alertadors per protegir-vos més davant de situacions com la que tu estàs començant o que estàs patint. Esperançat que amb aquest canvi arribi el més aviat possible o veus que serà per llarg com tot el que passa amb l'administració i amb la burocràcia?
Bé, és que podem aprovar una llei cada dia de protecció als alertadors, a nivell espanyol o a nivell català, però si després no s'aplica, continuarem amb els mateixos problemes. Ja existeix una llei estatal que la UAC no està aplicant, no està complint amb el mandat legal. És més, el propi director de la UAC ha dit públicament que no aplicava el règim sancionador perquè creu que seria l'única autoritat que ho faria a tot Espanya. Això, evidentment, no és un motiu per poder-ho fer. De fet, jo crec que hauria de ser reprovat i automàticament cessat del seu càrrec per aquestes manifestacions. I la llei catalana, doncs, evidentment, doncs els alertadors ja estem fent moltes al·legacions. Esperem que millori l'actual situació, però si no s'aplica la llei, continuarem amb els mateixos problemes.
El teu tema està en mans de la justícia. Esperes que això s'acceleri més o tot va molt lent, també?
Bé, evidentment ja sabem que els processos judicials van molt lents. Jo desconec els detalls de la instrucció perquè, evidentment, al ser testimoni doncs, no tinc accés a les diligències ni al contingut del sumari. Evidentment que qualsevol alertador de corrupció el que voldria o el que li agradaria és que es resolgués el més ràpid possible, però, evidentment, això no ho decideix l'alertador, sinó que ve marcat per les normes processals. Llavors, evidentment, tu t'has de buscar la vida, has d'intentar passar pàgina de tota aquesta situació, refer la teva vida i no esperar doncs, el resultat del procediment judicial perquè, vaja, acostumen a ser llargs.
Llargs i costosos i de, a vegades, difícil resolució final. Doncs hem parlat amb l'Oriol Camacho, un alertador que ens ha explicat la seva història, la seva situació i el seu, podríem dir, cert desemparament que té hores d'ara després de la denúncia contra la Federació Catalana de Futbol. Oriol, moltíssimes gràcies, molta sort i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Doncs arriba el moment de fer una mínima pausa per publicitat i després escoltarem els responsables de la plataforma Cabify a voltes amb la futura llei del taxi i les repercussions per les empreses de BTC. Serà d'aquí 2 minuts i mig.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Este miércoles, Herrera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés. Gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els responsables de la plataforma Cabify confien que els partits polítics introduiran esmenes que puguin reconduir la nova llei del taxi abans d'haver de recórrer als tribunals. Des de la companyia ens han explicat que esperen que el conflicte entre els taxis i les BTC es pugui resoldre de manera coherent. T'ho explica la Yolanda Bernal.
Alberto González, que és el country manager de Cabify, adverteix que tal i com està redactada la llei ara mateix, l'impacte entre el miler de conductors que la companyia té a Barcelona i entre els 4.000 de tot el sector serà molt elevat i de conseqüències nefastes. Amb aquesta regulació en termes de mobilitat, Barcelona es quedarà molt enrere respecte a altres ciutats, segons Alberto González. Confia en que hi hagi canvis en la llei perquè el que no volen, diu, és haver de recórrer novament a la justícia.
Ya lo hemos hecho en el pasado, lo que aspiramos es que no se tenga que producir eso, porque no es el momento de que en Barcelona, Cataluña en general, las regulaciones nos expongan a esa situación, cuando Cataluña y Barcelona en específico son ejemplo de muchas cosas, la movilidad es parte inherente de la ciudad y no se puede quedar atrás.
La plataforma Cabify encara disposarà d'unes 250 llicències urbanes vàlides fins al 2038, però l'Alberto González deixa clar que és una xifra insuficient perquè seria com treballar en ciutats amb una població de menys de 200.000 persones.
El volumen de les llicències o el número de llicències que hoy, no solo de Cabify en general, que hoy hay en, ¿no? en Cataluña con la habilitación urbana de Barcelona, no responde ni a un 10% de la necesidad real que hay. O sea, esto no va más que a derivar prácticamente la misma problemática que se encontrarían sin esos vehículos, ¿no?
Tot i la seva oposició a la nova llei, tal com està redactada, la plataforma Cabify sí comparteix alguns punts, com per exemple l'obligació dels conductors d'acreditar un mínim coneixement del català o la prohibició de rebutjar un servei.
Gràcies, Yolanda. A Catalunya, més de la meitat dels treballadors, un 54% concretament, han tingut pluriocupació en algun moment de la seva vida, principalment per augmentar els ingressos o cobrir despeses bàsiques. Aquest fenomen afecta sobretot sectors com l'hostaleria, el turisme i el comerç, on les condicions laborals acostumen a ser precàries. Tot i que un 50% dels pluriempleats valora positivament la flexibilitat i els ingressos addicionals, un 33% associa la pluriocupació a l'estrès i la fatiga i un 9% la considera molt negativa per la seva afectació a la salut i les relacions personals. De tot plegat de la pluriocupació ho hem analitzat aquest matí a Rere en Cope Catalunya i Andorra amb el Joel Barón, que és el director de Zona Catalunya de Randstad. Amb ell ha estat la Mar Puerto.
Sí, Joel Barón és director de la zona de Catalunya a Randstad i explica que cada cop són més els empleats que trien la pluriocupació a Espanya com a tàctica per incrementar els seus ingressos o desenvolupar diverses àrees professionals. Un fenomen que està estretament vinculat a l'esforç que fan els treballadors per fer front a l'encariment del cost de la vida i a la pèrdua de poder adquisitiu. Per això no sorprèn que la principal motivació dels espanyols segueixi sent el salari.
És un tema d'ingressos. Per anar desgranant una mica, el 44% ho fan simplement per incrementar els seus ingressos anuals, d'acord? Però és que d'aquest total, un 22% necessita aquesta segona feina ja fins i tot per cobrir gastos o per cobrir costos bàsics del seu dia a dia. Per contra, tenim la banda de la vocació, és a dir, de les persones que tenen dues o més feines per un tema vocacional.
A més, un de cada tres treballadors associa la pluriocupació a l'estrès o a la fatiga i la majoria dels pluriempleats coincideixen en el desig del canvi.
I ens trobem amb el 95% que ens diuen que si tinguessin unes millors condicions en aquesta feina principal o en la seva principal o en la seva primera feina, reduirien la pluriocupació, és a dir, pràcticament més de 9 de cada 10. Pràcticament un de cada 3 persones associa aquesta pluriocupació a l'estrès, ja sigui a l'estrès psíquic o a la fatiga física, no? Al cansament físic. Però és que, a més, un 10%, i aquesta és una dada molt preocupant, ho considera directament negatiu o consideren que impacte directament en la seva salut mental o en les seves relacions interpersonals.
La pluriocupació a Catalunya es concentra principalment en hostaleria i turisme i en comerç i atenció al client, mentre que per la cua se situen sectors com l'educació o la tecnologia i serveis digitals.
I per parlar de pluriocupació, qui millor que fer-ho una persona que, bueno, que viu de la pluriocupació o que ha viscut de la pluriocupació. Es diu Neus. Bona tarda, Neus.
Hola, bona tarda.
Pluriocupada encara o és història ja la pluriocupació, en el teu cas?
Ja és història, per ara. Ja és història. Per ara és història, ja.
Molt bé, doncs enhorabona. D'entrada, fem una mica de recordatori. Com organitzaves el teu dia a dia per poder compaginar... Quantes feines feies, aviam?
Eren dues feines.
Dues feines. I com ho feies?
Per sort, tenia la meva feina principal, que hi havia un horari doncs, estricte que s'havia de complir, el típic de 7 hores al dia. Però l'altra feina sí que és veritat que era molt més flexible i això em permetia doncs, poder-me ocupar d'ella doncs, per les nits, cap de setmana o quan no estava treballant amb l'altra, amb la principal.
Globalment, Neus, quantes hores a la setmana treballaves entre una feina i l'altra? Un munt, no?
Sí, al final sí, perquè clar, és dedicació per doble, no? Llavors, doncs, si amb una principal treball és unes 37 i mig a 40, de l'altra, doncs, no era ben bé una jornada completa, però a una mitja jornada sí. Va. Llavors anàvem ja a les 50 setmanals, segurament.
Déu-n'hi-do, cap de setmana inclòs o cap de setmana podies fer descansar, desconnectar?
No, la veritat és que no, perquè, clar, dues feines, si vols tenir temps al dia a dia per fer una mica d'oci, doncs s'havia de repartir i sí, treballava tant cada setmana com entre setmana. El descans no formava part del meu dia.
No el coneixies, el descans.
No.
I com tu feies, doncs, per allò, per desconnectar una mica o fer alguna activitat personal fora de la feina? Trobar amb els teus amics o amigues, fer una mica d'esport, jo que desconnectar. Com tu feies?
No, al final és organitzar-se molt bé, mirar de planejar les coses amb temps i d'aquesta manera al final doncs, te'n podies sortir mínimament, encara que no sempre podia ser tot. Havies de renunciar a plans, això segur.
Alguna estratègia especial per mantenir doncs bé la vida tranquil·la o normalitzada i evitar sobretot l'estrès, perquè Déu-n'hi-do devia ser una bona companya teva, la senyora Estrès, no? O què?
Sí, és que sempre és una cosa que va molt relacionada, no tenir les feines, però tenia sort de que doncs, les feines eren diferents i, per tant, també això m'ajudava a no estar sempre enfocada en una mateixa tasca, no? Llavors, doncs, d'aquesta manera ja canviava una miqueta i com que el meu cervell potser no pensava que sempre estava dedicada a fer el mateix, no?
Ja. El fet de tenir un parell de feines t'afectava físicament, mentalment? Com ho vivies, aquesta experiència?
Home, era angoixant perquè sí que passava moltes hores davant de pantalla, perquè al final eren feines de pantalla, d'estar amb l'ordinador, de redactar i de pensar també. Sí, les dues de pensar i, home, mentalment, més que físicament, acabes esgotat de tant pensar. I un cop acabava amb les feines, només volia doncs, desconnectar i no pensar més.
I escolta, et senties recolzada per les dues empreses en les que estaves, pels teus companys de feina, quan et veien, doncs bé, imagino que anar de bòlit una feina i amb l'altra, et senties això?
No, la veritat és que no ho sabien.
No ho sabien.
mai els hi vaig tampoc explicar, saps? Llavors jo feia la meva i sí, bueno, això el meu cercle més íntim sí que ho patia, però a les feines no. Clar. Però tampoc es va notar mai, així que entenc que estaven contentes igualment.
Clar. Ara dius que tens una feina, podríem dir, normal, entre cometes, que tens una feina, però has notat canvis en la teva salut, ara que treballes en una feina normal, amb la salut física i mental que tenies abans amb la pluriocupació, Neus?
Sí, la veritat és que sí. Mm-hmm. Justament vaig deixar aquesta de ser pluriempleada i el primer que vaig fer va ser apuntar-me al gimnàs per poder fer doncs, esport a les tardes, que abans això no ho podia fer, no? Mm-hmm. I jo també començar a fer com activitats més normals que abans potser em feia més mandra, com pot ser, no sé, llegir, saps? O mirar una pel·lícula més seriosa. Abans, clar, no. Al final el desgast aquest...
Clar.
Que no...
clar. Escolta una cosa, com és que vas entre cometes, cau amb la pluriocupació, en qüestions de volies progressar laboralment, qüestió de sous, en fi, per què vas optar per la pluriocupació?
Van ser diferents factors, però una banda sí que jo estava començant en aquell moment la meva carrera i doncs, totes les oportunitats que em venien les volia aprofitar, no?
Clar.
Però per l'altre també és veritat que és una... influeix molt els ingressos, clar. Que poder tenir dos ingressos diferents doncs ajuda i més vivint a una ciutat com Barcelona, que al final has de pagar lloguers que són cars i t'has de mantenir.
Molt bé. Escolta, ja per acabar, Neus, tu aconsellaries a la gent que l'estigui escoltant ara que apostessin per la pluriocupació, sobretot quan comences a fer un camí laboral o ho veus, en fi, que és una aventura complicada per viure?
És complicat a llarg termini. Però sí que quan un comença, doncs està bé aprofitar totes les oportunitats que li venen. Clar. I per tant, ho aconsello per una temporada curta per provar, yeah, i sempre tenir molt en compte si un mateix pot abarcar tant les dues feines.
Molt bé, doncs, Neus, gràcies per estar amb nosaltres aquest migdia aquí a la cadena COPE Catalunya Andorra, explicar-nos la teva experiència com a persona que va estar pluriocupada, i que ara, per sort, doncs, tens una feina ja amb un horari seguit i amb els teus horaris de descans i tot et rutlla molt bé. Neus, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs ja tinc aquí al meu costat el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Aquí no res de les 3 i 5 Esports Cope a Can Barça, pendents dels lesionats, no?
Sí, i al final les notícies no són del tot dolentes. Dani Olmo té un petit trencament muscular al soli de la cama esquerra, encara que el comunicat que ha fet el Barça parla de lesió sense afectació connectiva. Estarà, segons informa Elena Condis, 2-3 setmanes de baixa, així que no el descartem encara al 100% pel Clàssic, tot i que està difícil que pugui arribar a la cita. Ferran Torres torna de la selecció espanyola amb una sobrecàrrega a l'isquio. No hi ha lesió, afortunadament, per tant, podrà estar a disposició de Hansi Flick per jugar el dissabte contra el Girona. I Fermín i Lamin Yamal han tornat a treballar amb el grup, per tant, també, en principi, a disposició del tècnic alemany per aquest partit de Lliga del proper cap de setmana. Al Barça femení estem pendents també d'Eva Payor, la golejadora del Barça, té pinta que es pot haver trencat els lligaments del genoll. I hem sabut també aquest matí, ja que estem parlant de lesions, que finalment Marc Márquez ha hagut de passar pel quiròfan per solventar la seva lesió a l'espatlla. L'Espanyol torna a la feina per preparar el partit de Lliga de divendres al camp de l'Oviedo. El Girona, ja pensant en el Barça, Mitchell podria recuperar Lemar, Sigankov, i veurem si Unagi i Abel Ruiz. En futbol femení, victòria del Barça al camp de l'Atlètic de Madrid per 0-6. En bàsquet, històrica victòria del Lleida al Palau Laurana per 86-91. En waterpolo, el Sant Andreu guanya la Supercopa d'Europa femenina. I en handbol, el Barça s'emporta el duel català de la Lliga Sobal superant el Granollers per 28-35.
Molt bé, tot això i més esport, com cada dia a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
No deixeu sintonia de COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons entrarà Pilar García Muñiz, començarà la tarda, i com sempre, la Pilar seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.